Hola, com esteu? Avui ens espera un podcast rodó. Que si les hormones, que si algú s'ha escapat per muntar una gosseta d'estranquis, què fem? Castració o esterilització? I quin és el millor moment? Tot això en el capítol d'avui sobre la sexualitat dels nostres animals de companyia. Ah, i a més, coneixereu la Cami, una gosseta pseudohermafrodita. Us ho perdreu? Vinga, va, no deixeu d'escoltar-nos. Ens hi posem de quatre potes.
RAC+1 i Uau en Cat us ofereixen Animals de companyia amb Bàrbara Julve, un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
Anirem fins al Cat Maresme a veure la Cami, aquesta gosseta amb un òrgan sexual complex. Ens acompanyarà durant la visita Jordi Caballero, gestor del centre. Dedicarem l'alternativa a parlar del chi, que vol dir dit iatsu, pressió en zones del cos. El chiatsu, una teràpia de contacte pels nostres animals de companyia perquè retrobin l'equilibri. Estarà amb nosaltres la terapeuta animal Maike Bosselman. I avui no us deixarem indiferents al bar d'animals. Tindrem els cantautors i compositors Miqui Núñez i Sara Roy. Tenen en Bombito, un conill de nas aixetat que fins i tot té un compte Instagram. I des de fa uns mesos han adoptat la Blue, una gosseta de raça petita. Ens obriran les portes de casa seva per conèixer-los a tots. Per començar, l'educador caní Miguel Oreca ens ajudarà a entrar en matèria a partir de la pregunta
que ens... Bla, bla, bla. Tot això és molt bàsic. Que si el sexe dels cargols, que si l'alimentació saludable, el passeig o els collars. És de P3 de tenir gos, això.
Ai, amb tot el que m'havia preparat avui. Vinga, si ets tan valent, de què vols que parlem?
Mira, tinc la Maia castrada des de cadell, perquè ve d'una protectora. Això afecta d'alguna manera en el seu comportament? I en tinc més, eh? Si fas més capítols, suposo que parlaràs de l'eutanàsia, no?
Gràcies, Oriol. No sé què faria sense tu. Quines conseqüències pot tenir per a l'animal si el castrem quan és cadell? I quines alternatives hi ha a la castració? De tot això i més, en parlem amb Miguel Oreca, educador caní responsable del projecte Bailando con Lobos. Miguel, què tal? Gràcies per ser entre nosaltres. Benvingut.
Hola, Bàrbara, què tal?
Miguel, la majoria de gent castra el mascle perquè no es baralli, la femella perquè no quedi embarassada en un moment de descuit. Tu com ho veus, això?
Bueno, parte de una concepción de que con la castración se van a arreglar algunos problemas de comportamiento y yo personalmente pienso que es algo más social. Las consecuencias que puede tener castrar al perro pronto, sobre todo para evitar ciertos comportamientos, es que no solo no se pueden dejar de evitar, sino que se pueden agravar. En el caso de los machos, con lo de las peleas y tal, bueno, es entender que es parte de una etapa de desarrollo, que en principio no debe suponer problemas si el perro tiene una buena socialización y se le deja actuar. En el caso de las perras, efectivamente es más difícil que se quede embarazada, por no decir imposible, con la castración, pero bueno, quizá yo lo enfoco desde que podríamos hacer el esfuerzo de ponernos en la situación del perro y ver que hay otras alternativas antes que tomar esa decisión que de alguna manera le impide seguir su desarrollo natural, ¿no?
Parlarem d'aquestes alternatives que hi ha, però, Miguel, si falta una part de l'òrgan, apareix un desequilibri en el gos o en la gossa?
Bueno, sobre todo si esta intervención se hace antes de cierta edad o de cierto desarrollo madurativo, ¿no? En el caso de tanto de los machos como las hembras, es bastante importante, en caso de que se haga esta intervención, no hacerla nunca antes de que el perro o la perra complete su desarrollo. Si se hace antes, lo que puede provocar son miedos, inseguridades, que el perro o la perra se quede también con un carácter un poco más acachorrado y que se pueda volver un poquito más reactivo, quizá, debido a esos miedos y esas inseguridades. Otras veces no pasa, pero bueno, desde luego que existe un factor de riesgo importante.
I llavors, doncs, quines alternatives tenim? Què podem fer si el que volem, doncs, és castrar?
Bueno, primero para mí es plantearnos con qué tipo de ser convivimos. Es decir, son perros, perras, se desarrollan, tienen hijos. Pero en el caso de que por decisión unilateral, que no se nos olvide, que sin tener en cuenta al perro, nosotros decimos que no queremos que se desarrollen, existen alternativas un pelín más respetuosas, como puede ser la esterilización, que no es la castración, que en el caso de los machos es una vasectomía, en el caso de las hembras una ligadura de trompas. También hace poquito parece ser que están sacando un tipo de medicamentos que les frena, en este caso es solo para los machos, que les frena la secreción de espermatozoides y es temporal y al cabo de un tiempo el cuerpo lo consume y pueden seguir reproduciéndose.
I, Miguel, de manera molt breu, perquè ja ho tractarem a la següent entrevista, però hi ha gossos que són hermafrodita. Avui veurem un cas. Hem de prendre una decisió, en aquest cas concret? Això pot generar un problema, un gos hermafrodita?
Bueno, yo lo enfocaría en primer lugar como aceptar al individuo con el que convivimos. Es una oportunidad preciosa y grandísima de aprender a convivir con algo que en principio nos es bastante extraño, pero a priori para mí no debería ser un problema, a no ser que eso suponga realmente un efecto en la salud del animal por rozaduras o por algún tipo sí, que le dificulte hacer ciertas cosas vitales, ¿no?
Doncs prenem molt bona nota. Gràcies per aquestes pautes que ens has donat, Miguel. Una forta abraçada.
Muchísimas gracias, Bárbara. Ha sido muy grande.
I avui farem una visita molt especial. Anirem fins al Centre d'Atenció d'Animals Domèstics, el CAT del Maresme, que pertany al Consell Comarcal del Maresme, per parlar de la Cami, un doc argentí barrejat de 2 anys i 4 mesos, una gosseta amb una mirada que enamora, és bona i simpàtica. La particularitat és que és pseudohermafrodita. No té ovaris, però sí un fragment d'os a la zona genital que podria ser un megaclítoris o un micropenis. Ens acompanya per parlar-ne Jordi Caballero, gestor del centre. Jordi, què tal? Benvingut.
Hola, molt bé. Gràcies per la vostra trucada.
Parlem de la Cami. Com va arribar la Cami al vostre centre?
Doncs és una gossa que vam recollir, com tots els altres gossos que recollim al centre. Estava a la via pública, ens va avisar la policia, vam anar a buscar-la i doncs, bé, bueno, portava microxip, pertanyia a una persona, però aquesta persona li havia donat a una altra persona i al final van acabar renunciant perquè no era el propietari i la gossa està al centre i ara mateix és nostra tècnicament.
Penseu potser que al tenir aquesta particularitat física doncs el seu responsable potser no la va voler?
Bueno, no ho crec. No crec que al final ella, el nom que marquen el xip és un nom com de criador i he estat investigant una miqueta i és com un criador de Saragossa o de no sé on que cria dogos argentins, però la particularitat de la Camí és que no s'assembla a un dog argentí, és més semblant a un boxer que a un dog argentí, segurament per algun fet així, que segurament van enganxar la gossa del criador i va sortir alguna cosa estranya, no pel fet de la particular aquesta, perquè es nota una miqueta, no? Aquest megaclítoris que té o micropenis, perquè al final té una miqueta d'os penià. És una particularitat que a simple vista no es veu, però clar, no sabem si aquesta gossa era reproductiva o no els hi servia, o el que sigui. Al final, com tots els gossos que entren al centre, és un gos que s'ha abandonat, que la tenim nosaltres, que hem de vetllar pel seu benestar i per trobar-hi una família el més aviat possible, i la gossa és completament normal i fa vida totalment normal.
Perquè com us vau donar compte que tenia aquesta particularitat? Perquè és que, de fet, la Cami no té ovaris.
No, no, és que va ser molt curiós perquè la vam portar esterilitzat tots els gossos que passen pel CAT o pel centre o en general a les protectores i centres públics. Nosaltres, clar, quan donem un gos en adopció, quan tenim els animals al centre i ens pertanyen, els hem d'esterilitzar, per protocol, esterilitzem per evitar aquesta cria indiscriminada, que puguin sortir més gossos i que es vagin multiplicant i al final controlar les poblacions aquestes. Ella la vam portar a esterilitzar i el que és, clar, es van donar compte una vegada, la van esterilitzar, que clar, no tenia ovaris. Vam dir, què passa? No tenia ovaris. Clar, el no tenir ovaris vol dir que una de dos, o li han tret anteriorment, però clar, no tenir cicatriu pot ser que l'hagin operat per la paroscòpia. Llavors no sabem si aquesta gossa l'havien operat per la paroscòpia, que ens semblaria estrany perquè, clar, no abandones un gos i gastes un dineral que val fer per la paroscòpia una cirurgia d'aquest tipus, o bueno, o sí, o ho han fet. Llavors, clar, no tenia ovaris, no tenia cap estructura tampoc ni de matriu ni de res, per tant, o l'han esterilitzat o no en té. Vale, però és que tampoc té testicles. L'única cosa que té com un megaclítoris, que és com la vulva del gos més agrandat, però que si fas una radiografia i mires, té os, o ho notes, tocant, té un petit os d'un centímetre, que sembla com un micropenis, però això és una cosa que no l'afecta per la vida normal. No sabíem si aquesta gossa era reproductiva anteriorment, que pogués haver tingut ovaris o no, però clar, nosaltres ens hem trobat amb això, que hem recollit una gossa, que té aquesta particularitat i que, bueno, que és poc freqüent, no és una cosa que trobes cada dia.
dius que en el seu dia a dia no l'afecta tenir aquesta particularitat, no li representa cap desequilibri.
No, ella fa vida normal, ella surt a passejar, ella fa pipi, ella caga normal, no té cap història de rara amb això, ni cap infecció, la gossa és totalment normal i de caràcter totalment bona, també. És una gossa normal, 100%.
Sí, i ara només falta, no?, que algú l'adopti.
Sí, és el que estem treballant. Intentem, el abans possible, trobar-li una família adoptiva, una bona casa que reuneixi les condicions, on la gossa pugui estar en perfectes condicions. És una gossa bona amb persones, super sociable amb la gent, surt a passejar, és tranquil·la. L'únic, amb gossos, depèn de quin gos, si és algun mascle a vegades o algun gos que no li entra bé, doncs sí que doncs, a vegades es posa una mica més, grunyeix una miqueta o li borda, però és una gossa fàcil de tenir, d'adoptar i bueno, estem treballant perquè surti l'abans possible.
Doncs tant de bo la Cami trobi aviat un responsable que se l'estimi amb ella i tots els gossos que teniu al Cap Maresme. Moltes gràcies, Jordi, per estar avui entre nosaltres i explicar-nos aquest cas.
Moltíssimes gràcies.
Sabíeu que perquè el vostre animal de companyia es trobi millor després de la castració, una solució és fer-li abans una sessió de shiatsu? Sí, es tracta d'una tècnica de massatge reconeguda pel Ministeri de Salut del Japó que consisteix a fer pressió al cos dels animals amb els dits. En parlem avui amb Maike Bosselman, terapeuta animal especialitzada en shiatsu d'animals i, a més, és directora de Sendero Animal. Maike, què tal? Benvinguda.
Moltes gràcies, Bàbara.
Maike, què fa exactament el shiatsu?
El shiatsu és una teràpia manual no invasiva que busca equilibrar la energia vital, que busca augmentar o restaurar el organismo en sus funciones vitales. Y esto está basado en la medicina tradicional china, igual que la acupuntura, que en vez de estar insertando agujas en los puntos de acupuntura, presionamos muy suave con el dedo en esos mismos puntos. Pero también además hay algunas otras técnicas, manuales de estiramientos y además un diagnóstico energético que va acompañado con esa terapia.
¿Y para qué va bien? ¿Para qué funciona?
Esta terapia tiene múltiples beneficios para los animales, desde problemas de movilidad, envejecimiento, problemas degenerativos relacionados con el envejecimiento o con patologías relacionadas con el sistema inmunológico, circulatorio, sistema nervioso, donde están también muchas veces relacionados problemas de conducta y gestión de las emociones.
I com ho rep, Maike, l'animal? Perquè, és clar, no deixes de fer pressió, no?, amb els dits.
La verdad, lo recibe muy bien porque esta presión es muy suave, que se asemeja muchísimo más a una caricia, como es algo mucho más natural en la relación humano-animal de recibir caricias. Es algo que lo recibe muy bien.
I el responsable de l'animal, m'imagino que si practica el shiatsu, no?, amb el seu gos o amb el seu gat, també es relaxa.
Sí, eso es algo que siempre me sorprende mucho cuando yo trato al animal y de repente bosteza la persona, se relaja, se siente mucho más aliviada de alguna carga que tenía. Y la verdad que esto es una sanación conjunta en muchos casos. Y a veces incluso, como también soy terapeuta para personas, a veces también trato a los dos.
Jo parlava de gats i gossos, però a quins animals es pot practicar el shiatsu?
El shiatsu se puede aplicar tanto en perros, gatos, en conejos o otros pequeños animales, pero también es bastante común aplicarlo en caballos. De hecho, que deriva realmente de los caballos. Eso fue como fueron los inicios en shiatsu aplicado para animales, era en caballos. Y luego también en animales de granja, como las cabras o incluso vacas, se podría también hacer.
¿Y el seu responsable et porta l'animal al teu consultori? ¿O tú vas a casa seva?
Yo suelo ir a domicilio, porque también trabajar a domicilio me aporta muchísimo más información de cómo vive el animal, cómo se comporta el animal, cuáles son sus hábitos. Entonces es mucho más fácil también ver todo el entorno y la situación en concreto.
Doncs moltíssimes gràcies, Maike, per explicar-nos què és el shiatsu. Per cert, direm també que fas formació.
Sí, también tengo formaciones tanto para profesionales que quieren formarse como terapeuta como para responsables de gatos y perros en casa. Son sesiones online y la formación para terapeutas es presencial. También voy a estar en Barcelona seguramente en 2022, el próximo curso. Se puede consultar todas las fechas y novedades en mi página web de shiatsuparaanimales.com. Ahí tengo también, o en senderoanimal.com también estoy, y en todas las redes sociales.
Porque tú estàs a Madrid, això ho hem de dir,
Sí, estoy en Madrid, efectivamente.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Maike. Ja ho veiem, una tècnica que millora doncs la digestió, allibera angoixes, estimula el sistema immunològic, entre molts d'altres beneficis. Una abraçada.
Moltes gràcies. Adéu.
Acabem el podcast d'avui amb un convidat molt especial, en Bombito, un conill d'orelles llargues i nas aixetat, molt famós a Instagram, tant el veiem, assegut a sobre del sofà com d'una guitarra. És un dels animals de companyia dels nostres convidats d'avui, que a més tenen també una gosseta, la Blue, de tan sols uns mesos. Tenim el plaer de tenir amb nosaltres avui a Miqui Núñez, que acaba de guanyar 2 premis en The Rock, i Sara Roy, que precisament acaba de treure el seu primer disc, Amar. Els dos són cantants i compositors, i també parella. Com esteu? Benvinguts.
Hola. Hola, moltes gràcies. Molt bé, molt bé.
Gràcies per estar avui en el nostre podcast. Primer va arribar en Bombito, després la Blue. Esteu ben entretinguts, a casa. Quina relació tenen entre ells?
A veure, la veritat és que està costant una mica, perquè la Blue encara és molt peca i té moltes ganes de jugar, i el Bombi vol estar una mica més sol i s'escapa quan la Blue vol jugar amb ell. Llavors, estem allà intentant adaptar-los.
Sí, si no hi som nosaltres, no estan a la mateixa habitació, perquè a la que la Blue veu alguna cosa en pèl que corre, movent-se, ja vol jugar. Llavors, ara és una mica complicat, perquè el Bombo també es pot arribar a espantar molt i no volem.
Per un com l'altre, ben entremaliats. I qui s'encarrega de la gosseta i qui s'encarrega del conill? Aviam, expliqueu-me això. Qui se'n cuida més d'una o de l'altra?
Els dos de tots.
Sí,
eh?
La veritat és que els dos de tots. Sí que és cert que tenim una miqueta de predilecció, no? Que tu ets més de Bombito i jo soc més de Blue.
Sí, pot ser que sí.
Això que diuen que no hi ha cap fill preferit. No, jo me'ls estimo per igual als dos moltíssim, però és que jo ara m'ho somni de tenir un gos, llavors clar. La Blue és per mi...
I jo el Bombi l'estimo molt.
Jo també, però...
Tots dos. Perquè què us aporten els animals, no? Des de sempre us han agradat.
Pues sí, no sé, jo crec que ens aporten molta calma, també, perquè en el moment que estàs amb ells és com que desconnectes de tot i també et fan trobar una rutina dins de la vida desenfrenada que portem, no? De dir, hòstia, hem de treure la Blue i hem de deixar el que estem fent, doncs, per treure-la, no? Llavors jo crec que ens donen una mica d'espai, tranquil·litat i llibertat.
Sí, és com el moment de no mòbils, no xerrar, no res. Ara, Bombo i Blue, saps? La rutina aquesta de cada moment, cada cosa.
Teníem en Bombito a casa, ja ha estat feina. Com és que vau decidir, doncs, adoptar també la Blue?
Doncs perquè ens va trucar una amiga de la Sara, que la seva veïna havien tingut cadells que no els volien i que si volíem un, doncs que anéssim a buscar-lo.
I el Miqui sempre havia sigut el seu somni tenir un gos, sí, fet, i ho vam estar... Bueno, és que avui ja estàvem buscant
sí,
coses.
Sí, sí. Jo portava un mes parlant amb una associació que es diu Huelles Accitanes, que són de Màlaga. Clar, perquè nosaltres necessitàvem un cadell. Ens van dir que pel conill millor un cadell, perquè si era un gos molt més gran...
Que costaria més adaptar-se.
Llavors, buscàvem un cadell i no n'hi havia cap. I vam parlar amb aquestes titanes. De fet, ja anàvem a buscar el cadell al cap d'unes setmanes i quan ens va trucar l'amiga de la Sara va ser com, doncs mira, anirem aquí, que està més a prop, i ja està, anirem a parlar Blue.
Somni complert, no?, com aquell que diu.
Sí.
Per acabar, quin llibre o pel·lícula d'animals ens recomanaríeu?
Jo recomanaria Balto, la pel·lícula Balto. És preciosa. Parla d'un llop que s'escapa de casa, o un llop no, un gos que és com un llop que s'escapa de casa i descobreix el que és el món a fora. I, si no m'equivoco, I és molt divertida, molt, molt, molt. A més, et fa reflexionar moltíssim, et fa plorar molt, molt més, o sigui que és molt xulo.
I jo recomanaria... És que 101 Dàlmates va formar molt part de la meva infància i me les havia mirat totes i m'encantaven. I crec que sí. Sí, sí.
Doncs ens quedem amb aquestes dues. Gràcies, Miqui. Gràcies, Sara, per compartir amb nosaltres aquesta estona i parlar-nos d'aquest conill tan esponjós i entremaliat, i també de la gosseta Blue, que per cert és de raça japonesa, de Shiba Inu, no?, concretament.
Sí, com a mínim la mare. No sabem si... Però sí, fa tota la pinta, també, sí.
Molt bonica, també. Doncs moltíssimes gràcies i molts èxits.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí el podcast d'avui sobre sexualitat. T'ha agradat? Et citem per d'aquí 15 dies en el proper capítol més.
RAC+1 i Wowancat us han ofert Animals de companyia amb Bàrbara Julve, un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
T'imagines menjar sempre el mateix? Wowancat és un concepte nou d'alimentació per a gossos i gats dissenyat per veterinaris i biòlegs.
Cuinem perquè els nostres peluts mengin cada dia un plat diferent. Carn, peix, fruita, verdures... Al·lucinaràs com els hi agrada.
Visita'ns a wowancat.com i descobreix el real food dels guaus i els cats.